Ara volem xerrar amb el poeta, amb el rapsoda, amb el traductor Enric Casasses per parlar de l'assaig que va publicar a finals de l'any passat per Empúries, un llibre que analitza l'evolució de la poesia catalana des dels seus orígens fins al segle XX, amb noms tan centrals, tan canònics com Llull, Marc, Verdaguer i Maragall. Però també doncs, ell fa una ullada al que és la cançó popular. El llibre és notícia de la poesia catalana, val molt la pena i el trobeu a Empúries.
Llessamí per festa, per si no ens veiem més.
En aquest cas, sense el ressò del drink, doncs, és, com ja sabeu, doncs, de Papa Seid, de Salvat Papa Seid. En un principi no hauria d'entrar doncs, en aquesta relació, en aquesta selecció, però bé, volíem rebre en Enric amb aquesta cançó tan polida que va doncs, interpretar amb el gran Pascal Comelat, perquè l'any passat va ser l'any Papa Seid, 100 anys de la seva mort. Molt bon dia, Enric.
Bon dia, com anem?
Bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí per ser gent de Formentera i Eivissa. Escolta una pregunta, creus que es va fer justícia l'any passat? Creus que es va fer un bon homenatge en els 100 anys de la mort de Papa Seid?
No ho sé, el que sé és que cada generació els joves es tornen a enamorar del Papa Seid, a part dels homenatges oficials que hi hagi o no.
Papa Seid, en aquest sentit, és una veu que, de les que més potencialment penetren en això, en les mentalitats de joves i no tan joves, no?
Bueno, comencen, els joves els sedueix i després ja dura tota la vida, però també és dels autors que estan més musicats.
En aquí...
Vivi Montlló, això del meu amb el Comalada...
En Lluís Llach...
Sí, sí.
Lluís Llach, amb aquella amb casa que avui... Sí, sí.
Això que has dit del llibre, d'aquest de la notícia, acaba Maragall i Víctor Català, diguem, al principi del segle XX, però els poetes principals del segle XX...
Sí, van apareixent.
Van apareixent a tota l'estona, perquè es vaig relacionant. O sigui, jo, quan parlo d'Eugès Marc, surt l'Estallers, aquella cosa del Ferreter, o del Vinyoli, i també vaig... O sigui, aquests poetes i el Carner, el Papa Seid, van sortint durant
el llibre. Sí. En aquest cas, per exemple, doncs, en aquest disc que vau fer amb Comelat també surt Verdaguer, que també, doncs, també està inclòs en la relació. Però vostè, perdona, Enric, comences en aquest cas amb parlant de Llull, d'un altre, un que quedava doncs, aquí, a dos illes d'aquí de Sa Nostra.
Llull és la pedra fonamental, quasi, de tota la poesia amb aquesta llengua.
Quan llegeixes una d'aquestes estadístiques, una d'aquesta, diríem... De vegades hi ha algun reportatge que indica de cada, diríem, espai geogràfic del món quina és la persona més rellevant, històrica, i aquí a les Balears sovint ens trobem que no surt Ramon Llull, que surt Rafa Nadal. És una miqueta desmoralitzant.
Sí, però són coses que després passen. I l'altre queda.
Ah, vols dir que és momentani i que d'aquí 30 anys seguirem parlant de Ramon Llull i Rafa Nadal bé. En
fi. Sí, penso això. I en una altra època era una altra i són coses... d'èxit fugaç, diguem. Dels futbolistes de fa 30 anys que se'n recorden a quatre vells. I en el moment eren superfamosos.
Molt bé. Per què dius que Ramon Llull és la pedra angular de tota la poesia catalana?
Bé, a part de l'idioma que té, que de tots aquests autors medievals, Bernat Metge, Eugès Marc, sí. Roig, Fuix de Corella, avui és el que té l'idioma que s'entén més, parla molt clar sempre. És antic, evidentment, però i el llibre de Miqui Amat, tot i ser en prosa, és poesia, són petites proses, és poesia en prosa, són poemes en prosa, petits poemes en prosa i són el començament de la poesia en català. I és també, parlant d'estadístiques, crec que de tota la literatura catalana és l'obra que ha tingut més traduccions a més idiomes. Des del principi, des del segle XIII o així, fins ara.
Acabes amb...
En francès, al segle XX, es va traduir 3 o 4 cops.
Comences amb Llull i acabes pràcticament amb Verdaguer, dos homes de Déu. Tu que no ets massa de missa.
Gens, però Llull és home de Déu i al mateix temps els inquisidors li buscaven les pessigolles i a veure si era heretge o no. O sigui, Llull és un cas curiós perquè al mateix temps el Vaticà hi havia el procés per fer-lo sant, que no va anar per enlloc, i el procés per fer-lo heretge, que tampoc. I el Verdaguer també va tenir conflictes amb el bisbe i amb tots, perquè era una persona d'espiritualitat, s'ho creia realment, i els altres eren uns hipòcrites, i aquest que se'ls creia realment els feia més nosa que servei.
Escolta, Enric, sent una potència com érem literàriament a l'edat mitjana, les qüestions polítiques, el perdre guerres, com solien fer els catalans, ens va perjudicar molt, també, literàriament? O sigui, hi ha un buit fins més endavant?
Ja li diuen la decadència, a partir de, després de l'edat mitjana. Hi ha un autor de català, el Rodolf Llorenç i Jordana, que té un llibre sobre com són i com hem estat els catalans, que diu que els catalans hem sigut precoços amb tot, fins i tot amb la decadència.
Sí, no?
Perquè vam tenir un estat superpotent al principi de tot i després no. Jo, aquesta època que li diuen la decadència, jo més aviat li dic la dependència. És quan tota l'aristocràcia i tot el poder se'n va a Castella. I els mecenes van amb el castellà i els que continuen fent un català, que és la gent de classe baixa o alguns 4 penjats, doncs queden com marginats. Fins que la Renaixença, que llavors hi ha com una mena, un intent de resurrecció, que encara dura.
Aquí actualment encara se segueixen fent reedicions de Shakespeare o de romàntics anglesos, no? O sigui, en aquest cas, autors de fa 200 o 100 i pic, més de 200 anys. Per què hauríem d'anar a buscar? En canvi, dos dies, Marc, molts catalans o molta gent doncs, de parla catalana el veiem encara com una assignatura, com temari d'institut. Per què hauríem d'anar per ple?
No sé, però l'Augià és una assignatura pendent per tothom, perquè penso que és un poeta europeu a l'altura de Dante, de Shakespeare i de François Villon, o sigui, és dels grossos d'Europa, i els altres idiomes amb prou feina saben ni que existeixi.
Ja, ja.
Jo crec que a poc va sortint, perquè hi ha hagut tota una regeneració ara últimament a les universitats italianes, d'especialistes en Maurice Marc, han sortit traduccions i en anglès també, i la cosa poder anirà pujant, ja veurem. Passa que és un poeta una mica complicat, el jazz, però...
Per què?
Així i tot, eh?
És complicat?
És un poeta, a vegades sembla obscur, té una forma d'escriure una mica estreta, molt, però al mateix temps és fascinant, perquè encara que no l'acabis d'entendre tot el que diu, té una potència de la manera com ho diu i a vegades unes imatges tan directes. És un poeta únic, és dels millors d'Europa.
On es fa la millor poesia catalana actualment?
A on? Doncs a tot arreu, perquè jo aquests dies vaig estar, no fa gaire, vaig anar a València, vaig veure uns quants de joves també molt forts, l'Eduard Marco, que ha guanyat el Premi Gabriel Ferrater a Catalunya, però que és valencià, amb un llibre que es diu Dolors, que és dedicat a la mort de la seva mare, que és un llibre superbo. Després he estat a Palma de Mallorca fa poc també amb l'Emili Sánchez Rubio i també hi havia... Vaig conèixer uns quants de joves també i hi ha el Carles Rabassa, que també és mallorquí. N'hi ha tot arreu, i a Barcelona, bueno, Barcelona, a Catalunya també, i a Lleida. Hi ha gent jove i gent de mitja edat i no s'acaba, això va tirant. Sembla que tot s'enfonsi, però es va fent.
Un cop et sentia en una entrevista a Joan, en aquest cas, en Adrià Puntí, no? Amb una A la lletra
És
de...
un cantant poeta.
A la lletra d'una cançó seu, d'una cançó seva que es deia l'amor, l'humor i l'amor, en aquest cas,
sí.
I parlaves, no, doncs, realment n'Adrià no, triga temps, es pren el seu temps a l'hora d'escriure i de composar i tal, però després quan ve, doncs, té un lèxic, un vocabulari ric i una manera de parlar, doncs, en canvi, paral·lelament, hi ha molta gent que està escrivint en català, està produint en català, doncs, en formes, diríem, més urbanes o menys fidels a la... a mi no m'agrada dir heterodoxia lingüística, però sí, doncs, amb un lèxic més mesclat, doncs, amb barbarismes, etc. És el futur, lamentablement, el fet, doncs, que s'escrigui en català, doncs, molt influenciat pel castellà?
No, jo crec que hi ha de tot i jo personalment sempre he procurat fer una mica una base, diguem, de llengua, com se diu, estàndard, però incorporant-hi una mica de tot i la influència del castellà és inevitable perquè el tenim a sobre i apreta i a més una de les llengües més fortes demogràficament del món, però així i tot aguantem, que no hi ha cap altra llengua sense estat que aguanti com el català. Potser el sard de Sardenya i para de comptar.
En aquest cas és...
L'occità o el bretó, el tirolès, són residus. En canvi, nosaltres estem vius.
Estem vius quan vas a... No cal viatjar doncs, al País Valencià o aquí a les Illes, depèn de quina banda doncs, vas doncs, de Barcelona, doncs, també ho deus comprovar, doncs, que el català doncs, segueix bé, amb prou feines visquent, en algunes bandes bé, en d'altres doncs, patint. Et treu el son això, Enric, o no? Que diríem que el català reculi socialment.
Jo crec que ja tenim tanta experiència de resistir i hem passat tant d'això que jo crec que, o sigui, no em treu el son, realment. O sigui, penso que tornarem a aguantar i sortir amb força.
Moltíssimes gràcies. Digues.
Els polítics dominants estan en contra d'algun o ni en contra ni a favor, ho ignoren, però la gent de parla catalana és difícil de dir també, perquè hi ha uns canvis de població molt grans últimament en tot el món i uns moviments migratoris nous que bé saber com acabarà passant tot, però és que bueno, hi ha la política castellana i hi ha l'anglès al damunt.
I tant.
Sembla que tot seria dit en anglès, o sigui, no ho sé, jo em venen ganes de fer la pintada de marcians go home.
Molt bé, doncs, mira, va, potser t'ajudem a fer-la. Escolta una cosa, tenim aquest llibre aquí, Enric Casas, és notícia de la poesia catalana dels orígens del segle XX, ell fa un repàs des dels orígens de la poesia en català, com dèiem, fins al principi del segle XX, però tota aquesta gran fornada de poetes que hi van haver-hi doncs, al segle XX, tenen gent tan absolutament potent i capdalt com Riba, com Carné, com Papasseit, com Foix, com Vinyoli, com Ferreter, com Estellers, etcètera, també hi apareixen. O sigui que els que tingueu fam, doncs, tota aquesta gent, doncs, també els veureu relacionats.
El Cuber i la Maria Antònia Salvà, també.
Molt bé. Doncs mira, amb Adrià Puntimonennam, que és un dels que fa poesia i la música actualment. Enric Casas és un dels grans poetes en català dels nostres temps. Molt bon dia. Gràcies.
Gràcies.